Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Un jutjat d'Alcalá de Henares investigarà si s'ha comès un delicte de descobriment i revelació de secrets en el cas de la treballadora d'Iveco que es va suïcidar dissabte. Ho ha fet, recordem-ho, després que circulés entre els seus companys de feina un vídeo de contingut sexual gravat per ella mateixa i dirigit, sembla, a una exparella. Saludem a aquesta hora de la tarda el Toni Muñoz, periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
I també el doctor en dret penal i advocat penalista Marc Molins. Doctor Molins, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts els dos. I és que aquests fets que han obert de nou el debat sobre l'ús que fem de la tecnologia i les responsabilitats penals que se'n poden derivar, doncs ha generat un grapat d'interrogants. El Codi Penal castiga entre 3 mesos i un any de presó la difusió d'imatges sense autorització de l'afectat. Aquí, en el cas, per exemple, d'aquesta empresa d'Iveco, es parla de que aquest vídeo va circular al voltant d'uns 200 treballadors. Per tant, aquí aquest vídeo va anar circulant. Si et sembla, Toni, situem una mica els fets i els oients. Què és el que se sap d'aquest vídeo i com va arribar a tants treballadors?
Aviam, el que sabem és que, en fi, hi ha la Verònica, treballadora de 32 anys de la planta d'Iveco a Madrid, a San Fernando de Henares, estava casada, tenia dos fills, i dissabte se suïcida després que es difongui un vídeo sexual seu. Sembla ser que el seu exnòvio, que tenia intenció de reprendre la relació amb ella, doncs davant la va insistir una mica, no, diguéssim, i davant la negativa de la dona a recuperar o a reprendre aquesta relació, doncs va decidir difondre una gravació que havia gravat en el seu dia mentre es mantenien relacions sexuals. Aquesta gravació tenia 5 anys, és a dir, es va gravar fa 5 anys. Aquest vídeo va anar corrent, no?, entre els treballadors de l'empresa. És una empresa molt gran, 2.500 treballadors. Diuen que no tots l'havien vist, sinó que era un petit grup molt de l'entorn de la dona, és a dir, el seu entorn més pròxim, doncs sí que li havia arribat aquest vídeo. I va anar corrent durant un mes. Va passar un mes entre que es comença a difondre aquest vídeo fins que la Verònica decideix treure's la vida. En aquest mes, òbviament, doncs la Verònica pateix la pressió, les mirades, els xiu-xiuejos, allò, l'atenció constant de tots els seus treballadors, amics, grup de treball. I, doncs, sembla ser que els últims dies de la setmana passada aquesta pressió s'accentua, no? Divendres, aquest vídeo arriba a mans del seu marit. Ella està casada, com diem, tenia dues criatures de 4 anys i 9 mesos. I quan arriba el marit rep aquest vídeo sexual de la seva dona, pateix una crisi d'ansietat. I és el mateix divendres quan la Verònica ja està molt, molt afectada, plega abans de la feina, acompanyada d'una amiga, se'n va cap a casa seva molt afectada i l'endemà, com diem, es treu la vida. Es veu que el dijous, és a dir, el dia abans que ella marxi, abans d'hora de la feina, aquesta dona havia acudit al Departament de Recursos Humans de l'empresa, d'Iveco, per comunicar, doncs, a l'empresa el que estava passant, no?, que hi havia algú que havia difós aquest vídeo i que anava corrent i que, per tant, què podia fer, no? I l'empresa diu que va activar el protocol que hi ha, que no sé quin és, però que va actuar el protocol i que...
Bueno, l'empresa, pel que jo conec, va dir que té protocols d'àmbit laboral, però que això era una qüestió personal.
Personal, sí.
Per tant, l'empresa se'n va desentendre, per entendre's.
Sí, però diuen que sí que li van oferir un canvi de feina. Clar, aquí també és quan et preguntes, no?, de dir, bueno, el canvi de feina l'ha de fer ella o l'ha de fer la persona o tots aquests que han reenviat tot això, no? També li van recomanar, doncs, que denunciés els fets a la policia o al jutjat, i ella, doncs, s'hi va negar o potser encara no ho va fer, va decidir abans suïcidar-se que anar als jutjats. El cas
perquè,
de la Verònica,
a tot això, disculpa, no, això, ella no va denunciar
no
en cap
denunciar.
Moment ni a la policia
no.
ni a cap organisme. No. Per situar, perquè ara parlem
tota
qüestió a nivell legal amb el doctor Molins.
Ha estat després, quan es va saber i es va conèixer, doncs, que la Verònica s'havia tret la vida arran de tot aquest cas que es coneix com a porno revenja, no?, o porno venjança, doncs sí que d'ofici la fiscalia, doncs, va decidir obrir una investigació, va presentar una denúncia a partir d'un informe de la Policia Nacional i, finalment, aquest jutjat d'Alcalá de Henares ha decidit obrir una investigació per trobar l'origen d'aquesta filtració i també per quines mans ha passat i qui ha anat reenviant tot plegat. El cas de la Verònica, per això, no és el primer cas de porno venjança que hi ha a l'estat espanyol. Hi ha un fet, un cas que va ser molt, bé, molt conegut, molt popular, que és el cas de l'Olvido Hormigos, que era una regidora d'un ajuntament, doncs, que ella mateixa va difondre un vídeo sexual seu, on, en fi, un vídeo sexual, que el va enviar a un parell de persones, i aquestes persones el van reenviar per fer-li mal, no? I això, diguéssim, aquest va ser el gran cas paradigmàtic del que es va conèixer com la porno-revenja. Però hi ha hagut casos... Aquell, sortadament no va acabar malament, és a dir, al final, doncs, bueno, no va passar d'aquí, l'Olvido Hormigos es va convertir, diguéssim, en una estrella televisiva i, en fi.
Ho recordo.
Però sí que hi ha altres casos que també han acabat molt malament, com aquest cas d'Ibeco i de la Verònica, que és el de Tiziana Cantone. Aquesta és una noia que es va suïcidar, italiana, quan no va poder frenar l'espiral en què es va convertir un vídeo sexual seu. Ella va enviar un vídeo mentre es practicava una fel·lació amb un noi i per posar gelós al seu exnòvio li va enviar. I aquest, quan va rebre aquest vídeo, el va anar reenviant i el va anar reenviant i al final doncs, aquest vídeo es va descontrolar per la xarxa. No? Ella en aquest vídeo deia una frase que era «Estàs fent un vídeo», que era quan gravava el noi amb qui, en fi, amb qui mantenia aquestes relacions sexuals, i deia «Estàs fent un vídeo? Bravo». Doncs aquesta frase es va fer tan viral que van fer samarretes, és a dir, i la persecució d'aquesta noia, és a dir, l'anaven reconeixent pel carrer, és a dir, va ser una pressió brutal fins al punt que va haver de marxar de casa, es va haver de refugiar en un altre lloc, però fins i tot, és a dir, ja et dic, aquesta frase era tan popular que fins i tot va haver-hi futbolistes que van recrear aquella mateixa escena. És a dir, vull dir, la pressió d'aquesta noia, a qui ja doncs, l'assenyalaven pel carrer, doncs us ho heu d'imaginar, no? Al final, doncs no va poder suportar aquesta pressió i 3 anys més tard es va treure la vida a casa de la seva germana quan tenia només 33 anys. I per tant, aquest també és un dels casos paradigmàtics de la porno-venjança, el cas de Tiziana Cantone. També n'hi ha d'altres, com per exemple el d'Amanda Todd, que és una canadenca que també es va treure la vida quan tenia amb només 15 anys perquè a la classe feia embefa d'un vídeo que corria dels seus pits, que algú va gravar, que van començar a difondre, i la pressió doncs, que va haver de patir també la va portar al suïcidi. Per tant, estem parlant de casos extrems, de casos molt greus, però que ens donen una mica la idea de què passa quan aquests vídeos acaben a les xarxes amb males mans i s'acaben descontrolant, no? I aquí una mica doncs, el que hem d'intentar trobar és qui ha de pagar per això.
Aquest migdia, doctor Molins, hem conegut que el jutjat investigarà si s'ha comès un delicte de descobriment i revelació de secrets. Què inclou aquest delicte i fins a quin punt és aplicable en aquest cas?
Posava la pell de gallina quan escoltava el Toni, perquè és fàcil imaginar-se el patiment extrem d'una persona que veu com el seu constructe personal, no? Jo crec que tots d'alguna forma ens construïm uns personatges i tenim la nostra identitat, i veure com amb una circumstància com aquesta se't desmorona, no? Ostres, molt impressionant, i amb els antecedents...
Per arribar a la conclusió... Exacte. Que la conclusió a la que arribes és que només tens una sortida que és treure la vida, no?
Se'm posa la pell de gallina. Em preguntava sobre el delicte...
Un jutjat investigarà si s'ha comès un delicte de descobriment i revelació de secrets. Aquí el que volíem avui posar al punt d'atenció és què és delicte, què no és delicte, qui genera el delicte, per exemple, qui els seus companys de... per dir-ho d'alguna manera, a l'empresa que s'han passat el vídeo, on comés un delicte, és a dir, on està el delicte i on no està el delicte.
Som-hi, a veure si sóc capaç d'explicar-me. Haurem de fer en primer lloc un més menys abans després 2015, perquè el 2015 el nostre codi té una modificació molt important. Abans del 2015. Abans del 2015 el codi penal només contemplava la delictualitat de la persona que de forma clandestina gravava mentre es mantenien relacions sexuals, aquelles notícies que a vegades apareixen...
Doncs, càmeres ocultes.
Exacte, amb uns vestuaris,
no?
Exacte, o inclús que jo hagi pogut camuflar el dormitori, etcètera, etcètera. No, abans del 2015 només hi havia aquest supòsit.
Només?
Només hi havia aquest supòsit, a l'article 196.
Pedro J. Ramírez, no?, el que li van fer amb ell. No?
Just. Uh-huh. En aquell moment se'ns planteja tot aquest debat. D'entrada, el cas de Tiziana Cantone ja va provocar una modificació en el Codi Penal italià i el legislador espanyol s'ho mira a distància, i en aquell moment a nosaltres ens esclata el tema de l'Olvido Hormigos, on precisament no es dona aquell element clandestinitat. Aquest és el cas paradigmàtic de la persona que amb consentiment, en el context, en aquest cas, era una masturbació, per tant no hi havia acompanyant, però ella voluntàriament
s'esgrava
i en acabat li envia al seu llavors company sentimental, que a la vegada ho difon. En aquell cas, i amb la legislació de la que li parlava fa un moment, no hi havia delicte, i per tant, allò provoca el que anomenem un sobreseïment. Ens diu el jutge, no, miri, si vostè, fent ús de la seva intimitat, la cedeix amb un tercer, i després aquest tercer la utilitza malament, és el seu problema, hi ha una traïció de la intimitat, però res més. Hi havia, s'aplicava una mica aquell... El refrany de quien dice la verdad se queda sin ella, no? És a dir, jo passo aquest vídeo i la persona el difon. Al fil d'aquesta d'Olvido Hormigos hi ha una modificació del Codi Penal, es planteja un debat social i el legislador ens diu no. Aquest segon pas, és a dir, de quan nosaltres voluntàriament mantenim relacions i les filmem, a quan jo les passo fins aquí, tot correcte, però quan sense el meu consentiment qui ha rebut aquell vídeo el torna a difondre, això ha de ser delictiu. I per tant, el 2015 s'introdueix...
Ja és delicte.
Exacte, s'introdueix el que anomenem el sexting, que és les persones que, a pesar d'haver consentit en gravar la relació, a posteriori, sense consentiment, difonen. Per tant, hi ha aquest més menys 2015, aquesta extrema importància per entendre supòsits com aquests.
I aleshores, en el supòsit en el que estem ara, el 2015, clar, ara la policia el que està investigant és... qui és o qui són els primers que difonen aquesta imatge que en aquest cas era consentida d'ella, però que és una imatge de fa 5 anys i que en principi la emet el seu ex. No, aquest...
Sí, suposadament al principi s'havia parlat que
suposadament
que pot ser que ella mateixa tingués aquest vídeo i l'envies per error a un grup de WhatsApp i que a partir d'aquí es descontrolés. O l'altra alternativa, el que sembla més probable, és que fos el seu exnòvio, com hem explicat, que volia tornar amb ella després, doncs, que ella hagués refet la seva vida, tingués fills, tingués marit, tot això, i, doncs, per venjar-se, li fes una mena de xantatge o d'extorsió, no? Uh-huh. I diu, bueno, o tornes amb mi o enviaré aquest vídeo, no? Doncs ara la policia el que està intentant és esbrinar si això, efectivament, va passar, i si el seu exnòvio, que suposo que serà el primer que interrogaran, va...
Clar, aleshores, la pregunta és, quin tipus de delicte és aquest?
D'entrada haurem de decidir, s'haurà d'esclarir si els fets són anteriors o posteriors al 15, perquè recordi que mai apliquem retroactivament les disposicions desfavorables, no viatgen mai cap enrere.
Però què vol dir?
Si els fets es van cometre el 2014...
Però doncs... els fets, el d'enviar...
La gravació i l'enviament.
Però això ha passat darrers dies.
Sí, diuen fa aproximadament un mes. Per tant, estaríem dins
del 2019.
O ell podria al·legar que com que es va gravar això el 2015... Ai, perdona, el 2014.
Sí, 14. Aquí tenim una qüestió. Aquí hi ha un tema... No havia caigut amb aquest matís. Clar, l'enviament es produeix en vigor després de l'entrada en vigor...
La gravació és el 2014. Després de 5 anys...
Totalment d'acord.
Qui ho hagi enviat ho fa un mes. Per tant, estem al 2019.
Sabent que, entre cometes, sabent que això està castigat... O que,
bueno, al mínim, hi ha una sanció prevista. O potser no ho sabia, perquè dubto molt que qui ho comet... Bueno, no ho sé. Però, en tot cas, la pregunta és... El primer que ho envia... Quin càstig? Què diu la legislació?
El primer que ho envia cometria aquest delicte del 197.7. És un sexting, és a dir, amb aquesta pena que comentava vostè al començament. És a dir, la pena de 3 mesos a un any de presó.
Si hi ha... 3 mesos a un any, per tant, no vas a la presó.
Si no tens antecedents i pagues la responsabilitat civil, no hi hauria ingrés. Hi ha un agreujant que està prevista pels supòsits on es considera que hi ha que és violència de gènere, no? Quan hi ha hagut una relació de parentiu, etc, que hauríem de veure, però en principi no sembla que sigui el cas, no? Per tant...
Però ell surt al vídeo? Que ell mateix envia?
Suposem
que sí.
No hem vist el vídeo.
Perquè el vídeo també és teu, representa.
No l'hem vist.
I surts tu.
Sí, però tu fas amb un ànim de menys tenir...
Això no ho sabem.
El que diu el legislador és que, a la mesura en què és la seva i la meva intimitat, en què és la nostra intimitat, jo no la puc disposar gratuïtament. Necessito el seu permís per poder difondre el vídeo en el que apareixem vostè i jo mantenint relacions sexuals. Necessito el seu permís. Si no me'l vol donar, jo no li passo al Toni Clapés.
Quines
coses de dir ara.
La idea és que la intimitat...
Per tant, aquest és el delicte.
Exacte, aquest és el delicte.
Ara, trobo que la pena és, des del meu punt de vista, és menor.
Sí, ridícula, no?
I a més, si em permeto, complico una mica més. El Codi Penal contempla, just a continuació, que si no hi ha la denúncia explícita de la víctima, literalment no es pot obrir foc. No hi pot haver procediment. Per què? Perquè el nostre legislador considera que hi ha uns béns jurídics, en aquest cas la intimitat, l'honor, que els considera tan íntims i tan consustancials a la persona que si la persona no vol plantejar la discrepància davant d'un jutjat, d'ofici el Ministeri Fiscal no ho pot fer i ningú ho pot fer per ella. Clar, com el Toni explicava molt bé, que quan acudeix, en aquest cas, el legal officer o el compliance officer d'Iveco, li diu, escolta, hauries de denunciar. I ella diu, no, això no ho vull denunciar. Amb la qual hem de plantejar una hipòtesi en veu alta, i és que al faltar el que anomenem la causa de perseguibilitat, al faltar la denúncia, no es pugui obrir procediment penal contra el transmissor del vídeo.
Ella sí que va tractar aquesta qüestió, com deia el Toni Muñoz, amb l'empresa, tot i que es va considerar que era un tema, l'empresa, un tema personal. Aquí també no sé si l'empresa podia haver fet alguna cosa més o no li pertocava, no sé...
O si se la pot, responsabilitzar d'alguna cosa.
Tot i que aquí són qüestions laborals, legislació laboral, no penal, no? Entenc? O sí, bueno, o també entraria la legislació penal?
No, entenc que fer un retret penal a l'empresa, en el pitjor dels casos, per lo que podria ser un mal assessorament, que és dubtós, que hi sigui, però no, el retret penal a l'empresa no, és a dir, si hem de focalitzar anàlisi és evidentment cap a la persona que difós sense permís les imatges.
Tot i que Comissions Obreres ha dit que denunciaran Iveco per no haver aplicat un protocol, el protocol d'assetjament sexual, i consideren la mort de la noia un accident laboral.
Però és que el protocol, en el pitjor dels casos, un protocol d'assetjament sexual d'una empresa el que suggereix és obrir un expedient i investigui. És a dir, no hauria canviat aquest resultat perquè aquesta destrucció del constructe identitari de la víctima s'hauria produït igual. És a dir, el vídeo ja havia circulat, no?, quan això passa.
I a banda de l'emissor, o sigui, de la primera persona que reenvia aquest correu, ara posem un exemple, posem un altre exemple. A mi m'envien aquest vídeo i jo el reenvio amb el xat, per exemple, que tenim els del programa. Això és delicte? O sigui, per exemple, els treballadors de l'empresa, aquests 200 i escaig que se'l anaven passant, això, ells han comès un delicte o no hi ha delicte aquí?
No, jo el que entenc no és,
pregunto,
no està exempt de controvèrsia, a nivell dogmàtic i doctrinal, el que li vaig dir.
Per això volíem avui posar una mica de llum a situacions com aquesta, perquè ho tinguem clar.
El 197 el que castiga és la traïció de la confiança que necessàriament ens hem fet quan ens donem permís recíproc per gravar. Per tant, qui rep no ha traït cap confiança, perquè ell no va participar, i per tant, i en la mesura, doncs, en què quan difon aquest tercer, insisteixo, no comet un delicte, per més que hi ha una reflexió de caràcter ètic,
totalment
una reflexió que es diria educacional, no? Però no, la figura delictiva no hi seria, entenc que no hi seria.
No sé si hi ha la possibilitat que això es pugui suposar un agreujant o es pugui enmarcar dins d'un procediment per violència masclista.
Sí, efectivament. És a dir, precisament el pàrraf segon del 197 contempla l'escenari de que aquest trencament gravíssim del principi de confiança es produeixi en un escenari domèstic, familiar, no? on hi hagi algun element de gènere i estableix penes no massa més importants, però sí penes sensiblement superiors a les que representen 3 mesos a un any.
Per tant, per que ens quedin clar les coses, qui reenvia en un primer moment un document que és privat, un vídeo en aquest cas, que és privat, que això també és traslladable a documents d'altre tipus, que no cal que siguin sexuals o no?
Hi ha d'haver... No, el 197 ens parla de delictes de...
Per exemple,
un contracte, per
no,
exemple.
No, per exemple, un xat, vostè i jo tenim un xat i ens diem de tot, uh-huh. Val? O suposem amb el director de RAC1 que ens portem molt malament i ens diem de tot. I aleshores, una de les parts el fa públic.
És a dir, quan no són imatges,
quan
són
expressions. Quan viu a un tercer, això és delicte?
Seria sense el teu consentiment o de l'altre?
Sense el consentiment del... Converses privades, gràcies, Montse. Converses privades que pots tenir amb una persona, siguin de qualsevol tipus, i que són traslladades per despit amb un tercer, dic perquè, clar, estem parlant del vídeo, en aquest cas un vídeo sexual, això és traslladable... converses...
Privades,
que tu, en aquest cas, per despit, les envies a un tercer o a un xat o a un grup de gent?
El això, precepte no és parla explícitament de gravacions o d'imatges, si no recordo malament, i li dic de memòria, amb la qual una conversa de to, no? Una conversa d'aquestes pues, molt sexualitzada i tal, a priori seria una traïció a aquest principi de confiança, però no consumaria el delicte.
I deixant de banda la qüestió sexual, suposem que és la confidencialitat de... Suposem, per exemple, d'una empresa, que tu tens una informació privilegiada i tu la trasllades, la fas extensible, doncs, amb un xat quan era... És a dir, el que deia la Montse, que sí, crec que ho ha definit molt bé, conversa privada, aquí en quin terreny entrem?
Tant el 197, els apartats anteriors al punt 7, com el 286 del Codi Penal són preceptes que regulen i sancionen el trencament del secret d'empreses. Imagini's que jo tinc la fórmula de la Coca-Cola.
Exacte, per exemple, sí. La i la fas pública.
I la faig pública.
O la passes a...
Hi ha protecció penal i a més és una protecció singular amb penes importants, a part de la responsabilitat civil, és a dir, els diners al final que hauré de pagar per exercir aquest trencament. És a dir, el secret d'empresa, exactament igual que la intimitat de les persones, està protegit d'una forma singular.
Per tant, la intimitat d'una persona que té una conversa privada i que aquesta persona la passa a un tercer, aquí sí que hi ha un delicte. O depèn de la conversa?
Entre persones dependria molt de la conversa, dependria molt de la conversa i del tipus de secret. En principi, entre persones, no series. Imagines que vostè m'explica un secret personal seu i jo, pues, perquè sóc un cotilla, el transmeto.
I jo aleshores jo m'enfado molt i dic, miri, li posaré una... Allò que passa a Telecinco, sí, tot sí, el dia, le voy a poner una denuncia.
Una querella. Si els fets són certs, aquí apliquem aquest refrany. El que dice la verdad se queda sin ella. És a dir, si vostè m'explica la seva veritat i jo allò, no ho expliquis a ningú, clar, sí, el primer que penses sí, sí, és...
Com fan el qui el salva, no ho expliques a nadie. I aleshores surt aquesta, pues, no sé, la Patiño o qui sigui, i aleshores diuen el senyor Marcelí...
No, aquí no hi hauria...
Lleva cuernos...
Aquí no hi hauria... No em digui això, senyor Marcelí.
No, home, que és un exemple.
Tota la tarda em toca el
rebre. No, vull dir que és un exemple, és un exemple.
Un exemple. Ho que haig de sentir.
O que és homosexual, per exemple.
Per tant, no... Per tant, no té... O sigui, jo, si això, no, això desvetllo aquest secret a tercers i això es fa públic, sí, jo no tinc aquí... No és...
Tu trencaries
les mans? No és delicte.
Te posaré una querella.
Home, doncs perdoni, però jo trobo una mica greu.
La barrera del dret penal cau. O sigui, l'alto cau en el moment en el que es vulnera o una intimitat amb imatges o una intimitat molt eloquent. Dos, en el moment en què es vulnera un secret d'empresa que doni un avantatge competitiu singular a l'empresa que veu vulnerat el seu dret al secret. O tres, a la mesura en què hi pogués haver una calúmnia, perquè jo ara podria dir, em consta que el senyor Marcelí, qualsevol cosa...
Aquí sí.
Clar, si és calumniós o injuriant, és a dir, si la voluntat amb la que jo ho dic...
Per fer mal.
Sí, sí. Però fixis que aquí no hi ha aquest element intimitat, sinó el bé jurídic protegit és la honorabilitat, el prestigi, l'autoestima de la persona que es veu injuriada o calumniada.
Què direu?
És un equilibri complex aquest, però en tot cas totes aquestes figures acostumen a ser tributàries d'aquesta necessitat de que l'agreujat posi la denúncia perquè es considera que estem en un àmbit... On
per tant, sempre s'ha de posar la denúncia. Aquesta noia va fallar amb no posar la denúncia?
Clar, això fa de mal dir, no? És a dir, perquè potser la seva voluntat era precisament pues, no apel·lar a la justícia pels motius que fossin, no? Perquè ho considerava encara pues, un motiu de major escarni, a sobre va de veure un jutge, un fiscal, els advocats i tal, i és legítim. Es sorprendran, però l'agressió sexual, la violació és un delicte semiprivat. És a dir, si una víctima va a un hospital i el metge la visita i veu que hi ha símptomes d'una agressió, el jutge d'ofici no pot fer res. Ha de ser la víctima la que digui sí, vull que es trobi, vull que es persegueixi, vull la condemna, perquè són aquests béns jurídics on la intimitat de la víctima està per sobre del dret que tenim tots a castigar les conductes antisocials.
Clar, però amb tot el tràngol que això suposa, perquè vull dir, pues no és només el patiment que tu tens previ o durant mentre estàs passant tot això, que a sobre... Has d'enfrontar-te a un procediment penal, que has d'anar doncs, que t'explorin, has de passar no sé quants reconeixements i has de declarar.
Patiments associats coneguts, no? I amb un procés de victimització molt sensible.
Avui, abans de... Crec que ha quedat suficientment clar, tot i que considero que la pena de la persona que fa el trasllat d'aquestes imatges de 3 a 1 any ho trobo poc. Bé, dit això, tanquem aquesta carpeta i aprofitant l'avinentesa que ens acompanya el Toni Muñoz i el doctor en dret penal Marc Molins, m'agradaria que, aprofitant el viatge, que aquest matí escoltava el Toni Muñoz amb una píndola al Món RQ, que era molt pessimista, ara que en aquest cas la Fiscalia ha presentat les acusacions, en aquest cas parlant del judici del procés, era molt pessimista la sentència. Concretament Toni Muñoz deia que seria una sentència dura. Uns
15 anys.
Uns 15 anys. Sí. I el Marc Molins, que el tenim, el veig, vostè també el segueix, sí, el 324 amb l'amic Xavier Grasset, cada nit seguint el procés.
Que se les tenen,
que és la salsa una mica de que se les tinguin. També he estat seguint el procés i tot el judici des del primer dia, i ara que també tenim les conclusions de la Fiscalia, m'agradaria si el doctor Molins preguntar-li si coincideix amb el Toni Muñoz o no, perquè ahir Ernesto de Cáceres aquí va ser molt taxatiu a aquesta hora. Sí, bueno, sí.
Va dir que no hi havia rebel·lió i que...
Ho va dir així amb un to de vehemència.
Contundent.
Contundent i com a molt 6-7 anys. Toni Muñoz aquest matí era més pessimista i el doctor Molins no sé què em pensa de com anirà aquest...
És molt difícil fer pronòstics.
No, ja ho sé, que ara em dirà, jo no sóc futuròleg, ja ho sé.
L'únic, jo voldria, precisament per no deixar-ho a l'atzar del criteri, no? Voldria consignar només dues premisses que són objectives, que són dos pronunciaments judicials. És a dir, Marchena, que a més ell és el ponent de dues sentències.
Avui li han donat un premi, per cert, balances d'or. Sí, ja li van donar les punyetes d'or i ara les balances d'or. Què faran tant d'or, aquesta hora?
Tot d'or.
Doncs miri, quan vinguin maldades, vendre-s'ho.
Posen allò, vendo oro, sí, sí.
A veure, centrem-nos en el que diu el doctor Molins, que crec que és molt interessant. Doctor.
En fi, la idea és, el Marchena, ell és ponent, vol dir això, redactor, de dues resolucions que aquí ens han de servir per treure l'entrellat del tema, no? La primera resolució que dicta és la sentència de l'encerclament del Parlament, recorden els fets.
El setge al Parlament.
El setge al Parlament, on precisament són els que ara estan acusats, eren els que demandaven un càstig exemplar per uns fets que també estaven ratllant la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació, és a dir, és una mica aquestes paradoxes que té la vida. Què ens va dir allà Marchena? A més, recordin que els acusats van arribar absolts. L'Audiència Nacional va dir aquí hi ha un dret de manifestació legítim, etc.
Fernando Grande Marlaska era el president del tribunal.
I, com a conseqüència del recurs que posen, entre altres, la llavors Convergència i Unió i tal, bueno, pues, puja la causa al Tribunal Suprem i Marchena agafa, entoma la resolució i diu explícitament que cap manifestació és legítima quan trenca l'ordre públic i dos, ens parla de la violència ambiental, que és un concepte que en aquest cas tindrà molta importància. I ho fa servir aquests dos arguments per revocar l'absolució i per condemnar. És a dir...
Això Marchena, eh?
Això sí, Marchena, és que a més l'atzar ha volgut que el mateix ponent d'aquella sentència sigui el ponent d'aquesta.
Però el Codi Penal surt això de la violència ambiental?
Miri, el concepte de violència no està definit en el Codi Penal, però recordi quanta gent, si vostè ara fes una enquesta al carrer, senyor Marcelí, preguntés, la violència ambiental l'hem d'acceptar conceptualment, llavors la gent diria, posi'm un exemple, i vostè expliqués la manada, llavors què ens diria tothom? Per suposat, tothom. Perquè això és una... clar, és que el concepte de violència és un, i l'hem de poder extrapolar, el que no podem és tenir un concepte per enjuiciar l'1 d'octubre i un concepte de violència per enjuiciar la manada, no? És a dir, és un concepte normatiu molt complex, i, ens agradi o no, en aquest cas el Tribunal Suprem, a priori, l'ha admès, com a mínim en un supòsit no homologable, perquè cada cas té les seves singularitats, però sí que és un supòsit que com a píndola intel·lectiva podem fer servir. Hi ha una segona sentència, que és la sentència del tema OMS, la desobediència,
sí,
per la que acaba condemnat Francesc OMS.
El 9-N. No?
El 9-N, exacte. Que també es pone en Marchena. I allà es fa alguna reflexió, per més que és cert que es fa d'obiter dictes, és a dir, com de més a més, no és el nucli de la resolució, però es deixa entreveure que la malversació, si li haguéssim plantejat, la s'hauria valorat, no? Clar, fixi's que estem parlant, anem al moll de l'os, rebel·lió de malversació, que és el que pot provocar un procés inflacionari de la pena, perquè en funció de si són o no aquests dos preceptes o aquests dos delictes, la penologia es dispara o no es dispara.
Però està aprovada la malversació, no ho està?
La malversació...
Aquelles senyores que van sortir, aquelles quatre senyores que van sortir, van dir 900.000 euros, però no es va pagar res de tot allò.
No, però això, senyor Marcelí, és com si... O sigui, la discussió que elles plantejaven era, jo vaig a un restaurant, demano un plat de pasta.
Sí, esclar.
Em porten el plat i me'l menjo. Deien, que sostenen les defenses, no? Mentre no hi hagi la factura, aquí no hi ha dispendi, deia l'advocacia de l'Estat. No, des del moment en què el servei està prestat, el deute hi és. Una altra cosa és que estigui facturat.
Però dic el doctor Caral, quan vostè va dir això, el doctor Caral li va dir sí, però i si aleshores et convida l'amo del restaurant? Se'n recorda que li va dir això?
Sí, perquè això també li van preguntar les pèrits de l'Agència Tributària i elles van dir... Si et convida, el que hi ha, des d'un punt de vista comptable, és un doble flux. En primer lloc hi ha el dispendi, i en segon lloc hi ha un abono, però el dispendi està fet. És discutible.
Oh.
És discutible. I el criteri del professor Caral...
Ja ho veu que el segueixo,
No, ho tinc clar.
No, però fins i tot amb el cas del delicte de malversació, crec que hi ha hagut un canvi doctrinal, que és tot el que tu inverteixis en fer una activitat suposadament delictiva, és a dir, la llum, l'aigua, les hores dels funcionaris que dediquin...
Això és bàsic.
a l'1 d'octubre o a fer una
però
activitat que no...
Però això és una suposició, escolti'm, això no ho pot demostrar vostè.
Però, mira, bueno, però això, fa, això ara es considera malversació.
El 2015, no la mateixa, amb la mateixa oportunitat que...
Veig el senyor Marcelí molt posat amb drets penals.
És que el segueixo cada...
No, no, ja ho sé, que el
cada
segueix.
Nit,
no,
cada nit veig el senyor Grasset i els dos professors.
Sí, sí, el professor Peral.
A veure, és així.
Caral.
Caral. No, el que deies, precisament, al fil de la modificació de l'any 2015, s'introdueix aquesta nova modalitat de la malversació com un tipus d'administració. No? L'administració, quan no va ordenada la satisfacció d'una utilitat pública, és una malversació. I des d'aquesta perspectiva...
Per tant, amb aquestes dues sentències...
Amb aquestes dues premisses, desitjo...
De Marchena?
Una sentència molt benevolent, crec honestament que és el començament de la... seria el començament de la solució, però no tinc clar... Per més que...
Vostè estaria més amb la tesi,
sí,
de Toni Muñoz.
Estic més amb la tesi del Toni Muñoz. A més, penso que la prova no ha anat del tot bé. Hi ha el precedent d'abans d'ahir, de la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans, que és devastador, conceptualment, i ho dic amb la mal cor.
Pot aprofundir sobre aquesta sentència, que des del meu punt de vista considero que no se n'ha parlat prou?
És, jo crec que se n'ha parlat poc i té una enorme
els
importància.
Primers, el primer... jo mateix, però l'actualitat no. Desborda i hi ha qüestions que vols tractar i al final per qüestió de temps no pots abordar.
És a dir, recordem el supòsit, en un moment donat s'alcen unes defenses, o, perdó, uns parlamentaris s'alcen contra la suspensió que acorda el Tribunal Constitucional d'un dels plens, això dona lloc a una decisió. És una decisió, no és una sentència, perquè en puritat el que és una inadmissió a tràmit del recurs, però és una inadmissió singular, perquè normalment ens venen donades amb resolucions molt curtes, on no hi fundament, no? I aquí són 17 pàgines de resolució, on es desprenen gairebé literalment...
La resolució, perquè recordin els oients, el Tribunal de Drets Humans.
Europeu de Drets Humans, exacte. Té tres idees força que són poc interpretables, i li asseguro que vaig llegir la versió original... entre cometes, perquè l'original és en francès, no el puc llegir, la vaig llegir en anglès i en castellà, per si hi havia errors de traducció. La traducció és fidedigna i hi ha tres idees força. Una, ens diu el Tribunal Europeu de Drets Humans que el que va passar l'octubre del 2017 és el resultat d'un exercici antidemocràtic i sense garanties de les facultats del Parlament. Ens parla d'antidemocràcia i de manca de total de garanties. En segon lloc, segona idea força, no les faig meves, dic el que diu la resolució.
És la resolució del Tribunal de Drets Humans.
En segon lloc, ens diu el Tribunal Europeu de Drets Humans que la suspensió que va acordar el Tribunal Constitucional era l'exercici mínim imprescindible de salvaguarda dels drets dels ciutadans que no es veien representats en aquest procés. I tercer i més important, que són els epígrafs 42 a 49 de la decisió, ens diu d'una forma molt clara el Tribunal Europeu de Drets Humans que l'article 3 del conveni, que és el que consagra d'alguna forma la sobirania legislativa, la capacitat de fer normes, etcètera, etcètera, que l'article 3 no reconeix en cap cas la facultat de convocar un referèndum d'autodeterminació, el dret a decidir. No hi és.
No el reconeix.
No el reconeix. Clar, amb aquestes tres premisses... el constructe mental, el marc mental, l'escenari normatiu ha canviat radicalment, no? Perquè una part de les defenses feien un plantejament al sentit de tenim un dret i l'únic que vam fer va ser concretar-lo. I aquesta decisió...
I el Tribunal de Drets Humans et diu que aquest dret no el tens.
I aquella idea que ha anat planant d'Europa ens donarà la raó, jo crec que encara la pot donar en molts extrems, sobretot els que tenen dimensió processal, és a dir, en el judici hi ha hagut circumstàncies que s'hauran d'estudiar amb molta cura. Però tot el que no és el que és estrictament, el que és extraprocessal, el que és més conceptual, la resolució és d'una extrema duresa.
No sé si el Toni Muñoz vol afegir alguna cosa, perquè hem
d'anar acabant. No, que jo, aviam, no ho explicaré tan bé com el Marc Molins, però les informacions que ens arriben des dels entorns del...
Si no coincidiu amb Ernesto Ekaizer.
Jo no.
Que és més optimista.
I sincerament, és a dir, res no ens fa pensar que hagin de ser benèvols. És a dir, fins ara tots els investigats estan a la presó, fa un any i pico que estan a la presó, i la fiscalia, hi havia molts, no?, un corrent d'opinió...
Molts coronistes.
Sí, que deien, no?, i que veien que amb el canvi de govern i tot això la fiscalia afluixaria, que al principi, no?, deien, bueno, és que ara no es pot fer enrere, de fet, va haver intencions o pressions perquè rebaixessin l'acusació de rebel·lió a sedició, com després sí que va fer d'una manera molt més directa amb l'advocacia de l'Estat, però en el cas de la Fiscalia els fiscals es van plantar i van mantenir la seva tesi, i tots pensàvem, o alguns, o fins i tot alguns cronistes també ho havien explicat, no?, que això, al final del judici, rebaixarien, no?, perquè és el moment decisiu, no?, de dir, al final de tot, un cop revisada tota la prova, les seves conclusions seran que no veuen rebel·lió i baixaran un llistó o un graó almenys el que passi, no? Però això no ha passat. Han mantingut la mateixa duresa i el mateix discurs i la mateixa tesi. I, visto lo visto, jo crec que, aviam, és que tot fa pensar que la sentència serà duríssima.
Doctor Molins. La gran esperança, des del punt de vista dels que, en fi, els que esperem des d'una vessant més emocional una sentència laxa, no?, o justa, si es vol, els que desitgem una sentència baixa en quant a perfil penològic, és que la sala té l'obsessió de sentenciar de forma unànime i sense vots particulars. I en aquell tribunal, estic pensant ara en Luciano Varela, que segur que li posa encara, és el senyor el que s'asseu a la dreta, perdó, a l'esquerra de Marchena.
A mi m'han dit que és un dels durs.
Tremendo.
És tremendo, però en canvi ell, en la interlocutòria d'admissió a tràmit, des del començament va dir que la rebel·lió no, que com a màxim una conspiració.
Sí?
I és un home amb un criteri molt dur i molt respectat entre la sala segona. I per tant, jo crec que es podria convertir amb un dels factors, contra el que pugui semblar, amb un dels factors que permeti generar aquell mínim comú múltiple, no? aquella sentència que tothom estaria disposat a signar sense fer un vot particular. I això a Marchena li preocupa, perquè el que no es vol evidenciar són divisions dintre del tribunal, perquè cada divisió, evidentment, és una font de recursos, de discrepàncies, que Europa podria valorar d'una forma sensible.
Toni Muñoz, Marc Molins, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, ha estat un plaer.
A vosaltres.
Gràcies. Fem una pausa de 3 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.